Decisió presa. Prohibit l'accés a l'estadi a dos socis arlequinats pels incidents del Nou Sardenya.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Ja dèiem que el comunicat de dilluns era simplement el primer pas de les mesures que volia prendre el centre d'esports. De moment, de forma cautelar, els dos socis identificats pels incidents a l'Europa Sabadell no podran entrar a qualsevol estadi on estigui el conjunt arlequinat. És la resolució presa pel Comitè de Disciplina Social del club, reunit aquesta setmana per tractar justament aquest cas. De moment, insisteixo, una decisió cautelar a l'espera de possibles al·legacions, però tots dos són socis de l'entitat i se'ls ha obert un expedient, ja no només per aquests incidents al Sardenya, sinó també per d'altres en diferents estadis. Per tant, començant pel Sabadell, Penya Deportiva de diumenge a les 12, a la nova Creu Alta, aquests dos abonats ja no podran acudir a l'estadi. Mà ferma i actuació ràpida del Sabadell després dels tristos incidents viscuts en l'últim partit.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem el programa amb el Marc Cortín a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona ha encarrilat el passi a les semifinals de la Champions masculina de futbol amb la golejada ahir al Lluís Companys 4-0 contra el Borussia Dortmund. També ahir, en el duel Luis Enrique Unai Emery, Paris Saint-Germain 3, Aston Villa 1, amb els francesos remuntant. Avui és el torn de l'Europa League i de la Conference, partits també d'anada dels quarts, en el primer cas a Escòcia a les 9, Rangers Athletic Club a la mateixa hora, però a la tercera competició continental i al Villamarín, Betis Jagiellònia. El torneig olímpic de waterpolo femení s'ampliarà de 10 a 12 equips. Els propers jocs, els de Los Angeles 2028, una gran notícia pel waterpolo, deia a Instagram la sabadellenca Maika García, i a més avui juga la selecció espanyola d'handbol femení a 2 de 6 a Koprivnica a Croàcia, l'anada de l'eliminatòria contra el combinat croat, classificatori pel Mundial. I aquí a l'Hotel Suís...
comenta la recepció.
Tindrem una extensa entrevista amb Belén de l'Amo, l'encarregada de la parcel·la psicològica del centre d'esports, també amb Armand Vallès, rival aquesta setmana, un sabadellenc a la Penya Deportiva, i la presentació de la Sweet Cup, entre d'altres.
La notícia curiosa.
Ibi Martínez, jugador del Torrent, rival del Sabadell, encadena 9.630 minuts sense ser substituït. Des del 24 d'abril del 21, de fa la tira d'anys, estem parlant de 107 partits consecutius del jugador valencià sense ser canviat.
De quin partit no estarem pendents?
Del Dinamo Batumi contra el Tel Aviv a les 7 del vespre, Umaglesi Liga de Geòrgia.
I a les xarxes socials.
Àngel Martínez, a les stories d'Instagram, compartit a més per més companys d'aquell Sabadell com Aleix Coc o Ian Mackay, deia, fa 5 anys aquí és on realment vam començar a guanyar el playoff, entrenant durant el confinament, des d'una habitació, una sala o una terrassa, molta incertesa, però la il·lusió era molt més gran. Grup humà top i la captura de fins a 25 persones amb finestretes petites d'una videotrucada conjunta de fa 5 anys de l'equip del Sabadell confinat però entrenant tota la plantilla a la vegada, cadascú des de casa seva.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant Gianni Cassaró i l'exarlequinat Juan Carlos Mejías.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, encara no, 8 minuts per sobre de la una, entrem en matèria i avui anem de cara a barraca amb aquesta última hora. El Sabadell ha prohibit a dos socis de l'entitat l'entrada a l'estadi pels incidents del Nou Sardenya. Així ho ha comunicat l'entitat ara fa res, una horeta aproximadament, amb una nota a través de les xarxes socials i de la web del club. El centre d'esports ha obert un expedient a aquests dos socis per protagonitzar els incidents del passat diumenge a la graderia visitant del Nou Sardenya. Recordem, amb salutacions i proclamacions feixistes incloses, a més d'altres episodis viscuts ja en diferents partits i diferents estadis. Ha estat la resolució que ha pres el Comitè de Disciplina Social del conjunt arlequinat, aquest òrgan reunit per aquest cas justament, com us dèiem ja, a principis de setmana. De forma cautelar, de moment es prendran aquestes mesures dràstiques, prohibint l'entrada d'ambdós a la nova Creu Alta, sobre, a més, un període d'un mes d'al·legacions per part d'aquests dos seguidors, i és el segon pas, podríem dir, de l'entitat arlequinada, després del comunicat, a més, el mateix dilluns, just després del trist episodi viscut durant l'Europa Sabadell, i en el qual, en aquell comunicat, doncs el Sabadell es feia càrrec d'identificar aquests seguidors i de prendre les mesures que creiés adient. La mesura començarà a aplicar-se aquest diumenge, amb la qual cosa els dos abonats sancionats ja no tindran accés, ja tindran l'entrada prohibida a la nova Creu Alta i, per tant, no podran ser a la graderia durant el Sabadell Penya Deportiva. En pàgina esportiva, segon dia de treball per l'equip de David Movilla, preparant precisament aquest partit, el de diumenge a les 12 contra la Penya Deportiva, entrenament el d'avui a l'escenari del partit, a la nova Creu Alta. Un enfrontament que avui analitzem des de dues vessants. De fet, m'atreviria a dir que fins a tres, hi ha una tercera que és en clau psicològica que vindrà de seguida, però de moment en clau arlequinada, amb Burri i amb Sergi Segura i també en clau penyista des d'Eivissa. Comencem per com dins del vestidor sabadellenc no es refien de la situació dels Balears, que recordem poden ser diumenge ja equip de tercera federació. Avisa Albert Urriols, migcampista del Sabadell, que aquestes alçades no serveix de massa mirar la classificació ni creure que els partits que queden a casa seran més assequibles.
Sabem que cada partit costa un món i inclús els equips descendits també tenen coses a nivell individual, jugadors per lluitar, llavors no et pots refiar de ningú. Nosaltres ens hem de mirar nosaltres, hem de seguir en la línia que estàvem fent, treballant bé, amb confiança, que aquesta derrota no ens afecti i seguir. Nosaltres estem en play-off. Depenem de nosaltres i ens hem de quedar amb això, que com la nostra millor versió estarem molt a prop.
Doncs pensant en ells mateixos i prou, en mantenir aquesta condició d'equip de play-off que ocupa ara mateix l'equip de David Movilla. En aquest sentit, Sergi Segura també ha fet una lectura a la inversa. No és que la penya estigui en zona baixa de la classificació i per això pugui ser més assequible, sinó que, diu el castellonenc, que cremarà els seus últims cartutxos per allargar al màxim aquest hipotètic descens i, en cas que sigui possible, evitar-ho. Li va la vida i per això el de Villarreal espera un partit on no valen les confiances pels arlequinats.
Ells han d'aferrar-se a la salvació i ells intentaran vindre a casa a sumar els tres punts igual. Doncs la lliga està molt igualada, no es poden confiar davant de ningú equip i aquest cap de setmana hem d'intentar una altra volta davant de la nostra gent i aconseguir els tres punts.
Ahir en parlàvem amb el Sergi Garcés del partit de la primera volta, del record d'aquell empat a Santa Eulària de Riu, que és ben present dins del vestidor arlequinat, amb aquell ball de bastons entre banquetes, les denúncies del cos tècnic penyista sobre l'actitud del director esportiu arlequinat Lucas Viale, els retrets creuats que van haver-hi, i sobretot que l'equip aleshores entrenat per David Català va ser incapaç de guanyar aquell partit contra nou durant més de mitja hora. Urri hi era, Segura encara no havia arribat, ho va fer el mes de gener, al mercat d'hivern, però per si hi ha dubtes de si cou o no encara aquell partit, el nou i el que porta des de l'inici de temporada, referint-se així a aquell precedent.
Crec que aquest partit que es va jugar allà la primera volta està prou marcat en la ment de tots i sí que m'ha entrat allà del que va passar allí i espero que a casa siga completament diferent.
Va ser un partit que tots recordem, perquè va ser, bueno, circumstàncies del joc que tu no t'esperes mai i que et fiques amb tres jugadors més i no aconsegueixes guanyar. Per tant, sí, tenim l'espineta clavada d'aquell dia i ja no només per això, sinó per nosaltres, per intentar treure els tres punts, sí o sí, amb la nostra gent a casa i anirem a per totes.
Anirem a per totes, deia Albert Urriols, i evidentment que recorden aquell precedent a Santa Eulària de Riu, una volta sencera com ha canviat el panorama. Després de 17 partits és l'equip eivissenc qui s'està jugant les últimes bales, les últimes opcions de mantenir la categoria. I un partit que serà molt especial en concret per un dels atacants de l'equip eivissenc, per Armand Vallès, vell conegut d'equips d'aquí de la nostra ciutat, com el Mercantil, com el Cercle Sabadellès o com el propi centre d'esports en edat formativa i fins i tot m'atreviria a dir que com a seguidor del conjunt arlequinat. Ell és sabadellenc, ell és del centre, juga cedit a la penya deportiva per part del Deportivo Alavés. Es va perdre justament aquell partit de la primera volta, però no vol perdre's per res del món el de diumenge a les 12. Hem parlat amb ell sobre el partit i sobre el que suposa per la seva família, arlequinada de Socarrel i des de fa dècades i dècades. I aquest n'és el resultat en un reportatge amb la veu de l'Helena Molist.
És la primera vegada que jugaré una Creu Alta i per mi és un lloc superespecial, un lloc on he anat molts cops a veure futbol i sempre estàs allà a la grada dient t'imagines un dia jugar aquí i aquest diumenge sembla ser que si tot va bé serà el primer cop i fa molta il·lusió.
És l'Armand Vallès, sabadellenc, del centre, jugador de futbol, ex del Sabadell en etapa infantil, del Cercle i del Mercantil més tard. Actualment, jugador de l'Alavés cedit a la penya deportiva i que diumenge es jugarà al descens a la nova Creu Alta. Serà la seva estrena allà on des de nen ha anat a veure futbol. Dels seus 4 avis, 3 són socis del centre d'esports i fins i tot un d'ells, també anomenat Armand Vallès com ell, va ser homenatjat en el 120è aniversari com un dels abonats més longeus del club. Però la família és la família.
Els meus avis, primer el seu net i després el Sabadell. I els meus pares també, però tots ens fa molta il·lusió i és una barreja d'il·lusió, nervis.
És una evidència que l'atacant de la penya que tindrà molta parròquia, tot i jugar de visitant. No només per fer-ho a la seva ciutat, sinó perquè la majoria ja és igualment habitual a les graderies de la nova Creu Alta.
Jo tinc molta gent que vagi jo no a jugar i està allà. Però si li sumes que vaig jo a jugar, doncs sí, tinc molts amics, molts familiars, gent que és coneguda però no és tan amic, que ja m'ha demanat entrada i que vol venir i tal. O sigui que, no sé, tampoc et sé un número, però moltes persones. Tindré ja una bona tropa d'amics.
Un Sabadell penya deportiva que li pot servir per treure's una espina. A la primera volta no va poder jugar contra l'equip del qual n'és aficionat per culpa d'una lesió, tot i que el partit més especial era el d'aquesta segona volta.
Justament vaig tenir una lesió al bessó i vaig estar 4 setmanes i sí, la veritat que per mi va ser un pal una mica dur, però no té res a veure jugar contra el Sabadell aquí que anar a jugar allà. I sí, jo a l'agost, quan va sortir el calendari, crec que és el 13 d'abril, va ser el dia marcat i el dia que em feia més il·lusió.
Això sí, el partit de diumenge amaga també un regal enverinat. La penya deportiva frega actualment un descens que podria consumar-se matemàticament a Sabadell. Fins i tot guanyant, si també ho fa l'Olot i l'Andratx, els eivissencs baixaran. Amb victòria arlequinada, el descens serà una realitat peti qui peti. Un possible record negatiu que Armand Vallès espera que no embruti la seva primera visita a la nova Creu Alta com a jugador.
És una situació complicada i que no ens esperàvem perquè, bueno, si recordes, quan el Sabadell va venir aquí a jugar a Santa Eulària, l'equip anava molt bé i estàvem lluitant per si entra playoff, per tal, però bueno, ha anat canviant tot una mica, al final no ha pogut ser així i ojalà no, però sí que és veritat que estem allà en una situació complicada i, però bueno, esperem que la nova Creu Alta, que no hagi de ser mai, però que si ha de ser algun dia que no sigui la nova Creu Alta.
El conjunt entrenat per Raül Garrido arribarà al temple després d'haver empatat in extremis contra un dels candidats al títol, el Sant Andreu. Malgrat estar a la part baixa, no són un equip que es caracteritzi pels seus plantejaments defensius i per molt que estigui en joc un descens, diumenge tampoc tenen previst fer-ho.
És el que parlàvem els companys, que el Sabadell ha tingut aquest any dinàmiques dolentes i tal i que justament anem a la nova Creu Alta, tot i encara que hagi perdut, però bueno, per amb el líder, que anem en el millor moment del Sabadell i quan aquests equips arribes a l'abril i juntes ja es deixen de tonteries. I jo m'espero un partit, bueno, potser el domini una mica més, tot i que nosaltres no som un equip de ficar-nos darrere ni res, però ells que dominin una mica més, que tinguin la pilota. Però jo crec que nosaltres tindrem les nostres opcions. Aquesta setmana el Sant Andreu el dia d'empatar, vam poder fer el nostre partit, o sigui que jo crec que serà un partit obert.
Tot en un Armand Vallès que l'any vinent encara serà sub-23. Des que va sortir del mercantil, va jugar als juvenils del Real Madrid i l'Espanyol i de sortida del Club Perico a l'Alavés C. Està cedit per part dels vitorians al Club de Santa Eulàlia des Riu. I tot i l'hipotètic descens i la pèrdua de protagonisme en aquesta segona volta, Vallès es queda amb l'aprenentatge viscut.
Per mi ha sigut un any que he après molt, perquè és el meu primer cop en un vestuari que no és un filial, perquè jo sempre he estat a l'Espanyol, a la Vesa filial, que aquest any ha sigut el pas, doncs, viure amb gent veterana i he après molt. Però ha sigut una prova una mica dura, perquè jo sí que és veritat que vaig començar molt bé, vaig començar fent gols, jugant, i anava molt bé, i ha sigut una mica decepcionant, perquè a poc perdem protagonisme, a poc he anat jugant menys, i ja de més, cap a baix. Però bueno, dintre el que cap, jo segueixo estant cedit, o sigui que era un any una mica per buscar aquest aprenentatge que estic tenint.
A la primera volta, el sabadellenc va anotar 3 gols amb la samarreta de la penya. Des d'aleshores, no ha tornat a jugar de titular. Diumenge viurà, acompanyat dels seus familiars, un partit que pot ser especial per moltes raons.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Doncs tant de bo que tingui ell molta sort, però sap greu, el seu equip, els punts també són necessaris aquí a Sabadell i segur que bona part de la seva família també ens entén. És dijous, per cert, tenim àrbitre confirmat, hi ha hagut designació Fulgencio Madrid Martínez, de 27 anys, de Cartagena, i m'atreviria a dir que de no gaire bon record pel Sabadell, és qui dirigirà aquest duel de diumenge a les 12. El murcià ja ha arbitrat el Sabadell aquest any i amb polèmica a l'eliminació de la Copa Federació a Sa Pobla contra el Poblense amb un gol mal anul·lat a Javi Delgado, que qui sap si hagués classificat el Sabadell, que aquell ja va caure a la tanda de penals, per la Copa del Rei a posteriori. També té un precedent entre el Sabadell i un equip balear, amb victòria del Sabadell 0-1 a l'Estadi Balear contra l'Atlètic Balears al gener del 23, però amb una expulsió a César Morgado, aquell dia va marcar Gualda a última hora, i fins i tot va ser quart àrbitre a segona divisió l'any 2021 d'un Sabadell 1, Zaragoza 1. Per tant, que tingui sort. Diumenge a partir de les 12, Fulgencio Madrid Martínez. Més estadístiques d'ell demà a l'Hotel Suís. I per rematar el bloc del Centre d'Esports, psicologia aplicada al món de l'esport. Una extensa entrevista avui, en profunditat i des de la nova Creu Alta, del Sergi Garcés amb la Belén del Amo, assessora del rendiment mental, un nom que heu segur sentit en les últimes rodes de premsa dels jugadors arlequinats, quan parlaven sobretot de les claus d'aquesta revifada experimentada. És la dona del president, de Pau Morilla Giner, però a més, la seva empresa treballa de forma altruista amb la primera plantilla arlequinada qüestions com la confiança o la psicologia en esport del rendiment des de fa ja algunes temporades, en moments de més i de menys intensitat, depenent dels entrenadors diferents que han passat per la banqueta de la nova Creu Alta. Com s'ha refet l'equip psicològicament d'un sotrac tan important com el d'enguany? En parlen la Belén i el Sergi.
Belén del Amo, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, i tu?
Psicòloga del Sabadell?
Buena pregunta. De hecho, la mayor parte de los chicos me llaman la psicóloga y es quizás la manera más fácil de hablar de mí, pero yo me veo como asesora de alto rendimiento mental. Y lo digo porque la psicología es una de las herramientas que utilizamos para transmitir a los chicos este alcance del alto rendimiento. Entre ellas utilizamos la neurociencia, la ciencia organizativa, la ciencia deportiva, incluso ramas y enseñanzas del yoga como la meditación y la concentración.
Hem volgut venir a parlar amb tu perquè farà 3-4 setmanes, quan l'equip va començar a guanyar, entre cometes, em va sorprendre a tots que en totes les rodes de premsa anava sortint el nom de Belén, i gràcies a Belén, i que suerte que Belén.
Creo que también Belén nos está ayudando muchísimo, tanto dentro como fuera del vestuario, a cada uno de nosotros.
La energía es otra, el nivel de confianza es otro. Se ha trabajado mucho al equipo, no solo en lo futbolístico, en lo mental, en lo emocional. Tenemos ahí la ayuda de Belén también.
Lo veo más unido que a lo mejor en otra época de la temporada. Belén está trabajando muchísimo con nosotros.
Y claro, vam dir, bueno, aparte de saber quién es la Belén, ¿qué ha fet la Belén? Porque tothom en parli tant ara que l'equip ha començat a reaccionar. No sé si va ser la primera sorpresa de que el teu nom sortís tan repetidament, i en segon lloc, què has fet, què has aconseguit fer amb aquest equip perquè els jugadors li donin tanta importància a la teva feina i al teu paper?
Pues sonrío mientras lo dices, porque efectivamente fue pues mucho agradecer oírles decir eso, porque efectivamente es la primera vez que lo comentan, yo creo, de forma pública, pero no es la primera vez que yo y mi empresa hemos estado trabajando con el Sabadell. De hecho, si me permites, te pongo en contexto y te contesto un poquito mejor a la pregunta que me has hecho. Todo comienza hace casi 6 años, cuando Pau, cuando vivíamos en Londres, viene a casa y me dice: Belén, el club de mi vida, mi club de fútbol de mi ciudad, está al punto de desaparecer. Me gustaría poder devolverle a la ciudad lo que me ha dado a mí. Entonces me plantea desde un punto de vista bastante emocional el por qué no invertimos en este club, y luego desde un punto de vista racional, porque al final es un nombre de negocios y bastante emocional, analítico, y me propone esta propuesta. Entonces, bueno, vemos que es algo relativamente arriesgado, pero decimos, vamos a hacerlo, porque hay que devolverle a la ciudad lo que te ha dado a ti, pero encontremos compañeros de viaje. Y entonces encontramos compañeros de viaje. Yo en su día, y ahora mismo todavía, tengo una empresa que se llama Thrivers, que es una empresa de alto rendimiento mental, que trabaja con el ejército británico, instituciones educativas, ejecutivos en grandes empresas y equipos deportivos, y trabajaba con alguno de estos emprendedores y empresarios en su época. Entonces, cuando entraron con nosotros en el proyecto, que veían arriesgado, dijeron, bueno, no sabemos de fútbol quizás, pero sabemos que tu programa de alto rendimiento funciona. Entonces, queremos que proporciones esas herramientas al club. Y yo les dije, vale, una cosa es proporcionar, otra cosa es imponer. Vamos a tener que ponerla a la disposición del club, pero vamos a dejarlo a la discreción de los directores deportivos o de la figura que toque. Y así se hizo. Y entonces, de una forma u otra, y voy a decir en 3 temporadas muy puntuales, hemos estado muy cerca del club. La primera fue la temporada de Hidalgo, sobre todo durante la temporada de ascenso, llevando al ascenso en Marbella, donde trabajamos mucho con Hidalgo, el cuerpo técnico, pero muchísimo también con los jugadores de forma muy directa, sobre todo cuando estaba todo paralizado. Hicimos mucho trabajo telemáticamente con los jugadores. La segunda fue cuando vino Pedro Munitis, con Manolo y Josh. Al igual que ahí, tuvimos acceso a algunos jugadores, pero yo no fue de forma tan directa. Y luego, por último, esta temporada, donde es verdad que, visto que Lucas Viale tenía pues un conocimiento de la psicología y entendía que había una correlación entre rendimiento psicológico y rendimiento futbolístico, dijo: Belén, me gustaría que lo utilizaras como lo has utilizado en otros ámbitos, o sea, a full, por así decirlo. Y con esto dio un poco la puerta abierta. Empezamos piano piano, ya podemos hablar de cómo si quieres, y luego también es verdad que otro revulsivo fue la entrada de David Movilla, que es un entrenador que le da muchísima importancia a la parte psicológica y también quiso trabajar mano a mano. De hecho, me hizo la broma cuando pasó el proceso de selección con los psicométricos y tal, le pareció un ejercicio tan útil que me hizo: oye, Belén, si tú me dejas, si yo vengo aquí, o si tú lo aceptas, quiero decir, yo te pongo de chaqueta negra y te pongo en el banquillo. Y yo le dije, bueno, quizás no pueda llegar a tanto tiempo, pero sí que vamos a buscar maneras de trabajar más mano a mano. Y entonces, esto ha sido un poco el ciclo de trabajo. Y es verdad que ha sido quizás un poco más intenso desde que pues empezamos a entrar en una mala dinámica, y probablemente ahí por eso los chicos hayan salido también diciendo que, bueno, que había aportado mi granito de arena. Pero por supuesto, esta dinámica no se ha revertido gracias a mí, se ha revertido gracias a ellos, que son los que hacen el trabajo, y gracias al equipo que está aquí, el cuerpo técnico, el staff y todos nosotros juntos.
Ja que has anat a fer aquesta cronologia de fets, és per això la vegada més intensa o més activa, més inclusiva dintre d'un cos tècnic, de les tres que has explicat, és la més participativa?
Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que la primera temporada todo empieza verdaderamente utilizando el cuestionario psicométrico, que si quieres lo hablaremos en detalle, no sé si los oyentes tendrán mucho interés en saber todo el detalle, pero se utilizó esto para entender pues el estilo de aprendizaje de cada jugador, cómo le podía llegar el entrenador de mejor manera a cada persona, y es verdad que eso nos llevó en la primera temporada a pues poder, de hecho, agilizar a algunos jugadores que fueron bastante importantes en la parte del ascenso. Con Munitis es verdad que trabajamos ya más a nivel cuerpo técnico, pero ellos, y esta temporada ha sido cuerpo técnico, psicométricos, jugadores, uno a uno con jugadores, sesiones de grupo con jugadores, y por supuesto también trabajar bastante mano a mano con el míster, con lo cual, sin lugar a dudas, ha sido la más intensa de todas.
Supongo que el fet de que, com dius, l'entrenador o el director esportiu, però sobretot la figura, i em centro en l'arribada de David Movilla, i cregui molt i tingui fins i tot coneixement d'aquesta part, ajuda a que això entri millor. Et parlo de l'altre vessant, els futbolistes, que sempre són més reacis, en general, no vull fer una generalització, però segurament no m'equivocaria gaire, són més reacis a totes aquestes coses que no tenen a veure directament amb jugar, la pilota, entrenar i després posar-ho en pràctica. Com ho reben? Així, a modo general, n'hi haurà de tot, m'imagino, el que sigui més que s'ho mira i el que s'hi posa més de cara, però com ho han rebut tot plegat?
Pues la verdad es que muy bien. Tengo que decirte que de hecho aquí sí que hay que remontarse a que Lucas Viale ha sido director deportivo, porque fue Lucas quien al principio ya utilizábamos estos psicométricos, como te digo, para entender plantillas. Él cuando fichó como parte del proceso utilizó los psicométricos para ver cómo íbamos generando una plantilla donde también haya complementariedad de personalidades. Cada vez vamos refinando el proceso más, también queremos complementariedades a nivel posicionamiento en el campo, o sea, vamos a ir haciendo que este sistema sea más sofisticado. Pero Lucas fue el que dijo, mira Belén, ¿por qué no haces lo que haces con los ejecutivos? Que cuando utilizas los test psicométricos te sientas con los jugadores, porque yo me he de remontar a 5 años atrás cuando yo llegué y dije, este es el proceso, y me dijeron, de psicología, no creemos en la psicología, fueron las palabras, o imposible que te vayas a sentar con un jugador a hacerle un test psicométrico. Imposible que les hagas sesiones de grupo enseñándoles herramientas mentales, imposible. Hemos hecho todas esas cosas esta temporada. Entonces, ¿qué pasó? Al darle el feedback, los jugadores hacen el cuestionario psicométrico, luego yo me siento con ellos uno a uno. Y ahí sí que fue Lucas, que dijo, chicos, quiero que todos hagáis esto. Es verdad que empezó con 3 jugadores que él identificó primero y dijo, vamos a probar, a ver cómo lo reciben. Claro, yo entré en las habitaciones pensando, bueno, a ver qué pasa, porque me han dicho todas estas cosas. Y a mi sorpresa, pues como cualquier otra persona que hace test psicométrico, o sea, encantados con el proceso, y yo en esa toma de contacto les explico que yo no soy la psicóloga a la que vas cuando las cosas te van mal. Mi funcionamiento verdadero es cómo te ayuda a rendir y ser tu mejor versión, porque hay una ciencia detrás de esto, hay cosas que tienen en común todas las personas que hacen su trabajo en forma nivel élite. Son cosas que están codificadas en la ciencia. La ciencia, de hecho, la psicología positiva es esa, es la ciencia de alto rendimiento. Entonces yo les explico esto y pues tomamos contacto, ¿no? Y ven que la sesión es útil para autoconocimiento y para conocer a los demás, de manera que creas una unión de equipo mucho más fuerte a medida que todos los jugadores han pasado por este proceso. ¿Qué pasa entonces? Se les invita a decir, bueno, si queréis más sesiones, aquí me tenéis. Y se hace así. Y inmediatamente entre los jugadores empiezan a hablar, la sesión les parece súper útil y todos se van sentando uno a uno. Lucas dice, chicos, lo vamos a hacer todos, la primera la hacéis todos y luego ya decidís. Y a mi sorpresa, pues una gran parte de la plantilla ha utilizado más sesiones uno a uno, pero también es verdad que luego cuando David me invita a formar parte más del cuerpo técnico, no estar aquí ya más días, pues también ya puedo tener sesiones más informales con los chicos, ¿no? Cuando ellos entrenan, yo a veces les acompaño al gimnasio, me quedo con los chicos que están lesionados y hablo con ellos, o encontramos momentos más informales también para precisar o intercambiar herramientas que puedan utilizar los unos y los otros.
Et costa identificar aquestes coses o l'experiència ja facilita que dius bé, de seguida, fins i tot, que se mantengui. Si algú em vol enganyar i em vol fer veure que no és el que jo estic veient, li sé girar ràpid per dir, vale, potser no t'estàs adonant o no ho vols reconèixer, però anem per aquí que anirem bé.
Creo que es una combinación, ¿no? Si experiencia te dice que hay ciertos tipos de personalidad que van a reaccionar de una cierta manera a estos consejos o a estas situaciones, pero también es verdad que una parte de poder estar aquí en el día a día, pues les voy conociendo cada vez mejor, ¿no? Entonces sí que me puedo adaptar un poco, y sí que es verdad que algunas veces me dicen, no, yo estoy bien. Y digo, bueno, pero es que no hace falta que, no tienes que estar mal para hablar, ¿no? Podemos hablar también si están bien. Y también es verdad que los que ya conozco más, porque sí que hay chicos en la plantilla que se reúnen conmigo de forma semanal. O sea, hay algunos que se han reunido 3 veces en toda la temporada, algunos se han reunido 1 y otros se reúnen cada semana conmigo. Los que se reúnen cada semana conmigo, les leo nada más entren por la puerta lo que está sucediendo, ¿no? Pero en general, como te digo, todos completamente predispuestos y de hecho me ven a veces como un espejo. Soy el espejo que... aquí tenemos una plantilla muy variada. Hay gente que llega con muchas herramientas mentales ya. Y eso yo lo sé por los psicométricos. La sesión psicométrica que hacemos sirve para que ellos se autoconozcan, para que ellos entiendan mejor cómo funcionan los demás, de manera que pueden trabajar mejor todas las personalidades distintas que tenemos dentro del vestuario. Esto fomenta unión, pero también me ayuda a mí a entender con qué herramientas han llegado al club. Algunos tienen más experiencia futbolística, entonces han vivido experiencias ya muy difíciles de las que ya se pueden referenciar y en las que se pueden apoyar. Otros que son más jovencitos, que quizás tienen una cantidad de herramientas mentales increíbles, pero todavía no han tenido situaciones que les testen. Y luego tenemos a gente que tiene herramientas brutales, pero que no sabe que las tiene, porque muchas veces somos inconscientes en lo que somos bueno. Entonces, mi trabajo ahí es ser espejo y decir, mira, eso te ha salido bien por esto, esto y esto, y esto lo haces muy bien. Y esto quizás enséñaselo a tus compañeros, porque también tenemos gente con la que no tengo que hablar yo. Hablan otros compañeros, ¿no? El mensaje puede llegarles de otros compañeros que ya saben utilizar esas herramientas.
Anem a la part pràctica, potser la que més es fixa l'aficionat o els que estem fora. Quina tecla li faltava a l'equip perquè en la part final de l'etapa de Vic Català els resultats eren els que eren, amb aquest petit oasi que sempre diem que va ser l'entrada puntual de dos partits, però molt bons, de Conrad García, com a mínim en quant a resultats, que l'equip no acabés de trobar-se resultats en mà, tot i que va haver-hi una progressió amb David Movilla, i arriba el clic en forma de victòria. Però què li faltava? Si haguessis de fer un resum ràpid de dir és que estàvem en aquest punt de bloqueig, que li diem molt fàcil, els que estem fora sempre diem hi havia un bloqueig i l'equip s'ha desbloquejat. És tan obvi com dir hi havia un bloqueig i ja està?
A ver, son muchos factores que llevan a esto, ¿eh? Pero es verdad que esta temporada empezó y se reclutó a jugadores con un objetivo, y digo objetivo porque habéis visto que hemos cambiado la palabra, estamos hablando de reto, ahora no de objetivo. Siguió con un objetivo de ascenso. Entonces, eso atrae a un cierto tipo de jugador, un jugador que sabe que puede gestionar ese tipo de presión. Pero, como me imagino que muchos oyentes sabrán, cada uno tiene un nivel de presión adecuado para rendir en su mejor versión. Demasiado y se agobia y uno se bloquea, muy poco y uno no se concentra. Entonces, lo ideal sería que todos en un vestuario tuvieran ese mismo punto de presión. Entonces, para un entrenador es facilísimo llevar ese vestuario, ¿no? Ahora hablo de objetivos y no hablo de retos. Ahora digo que hay que ganar y me van a ganar porque van a hacer lo que sea, porque tengo que meter esa presión. Pero el vestuario que tenemos, y todos los vestuarios no son así. Pues si de un 0 a un 10, ¿no? 10 siendo máximo y 0 siendo nada, hay un jugador que tiene un 7 de presión para rendir en su mejor versión, tenemos otros que tienen un 4. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos la temporada con este hablar de ganar, ascenso, este es nuestro objetivo, los chicos responden increíblemente bien a ese mensaje, nos ponemos líderes, y ya sabemos que al cerebro humano le cuesta mucho más perder una cosa que tiene que ganar una cosa por la que lucha, con lo cual siempre lo hemos dicho, ¿no? A veces cuando llevamos muchas victorias consecutivas, bueno, la gente se empieza a poner muy nerviosa y muchas veces pierde por llevar esas victorias consecutivas. Pues llegamos a un punto donde muchos de ellos empezaron a agobiar, porque la presión ya fue demasiada, ya era muy alta, pero fue demasiada. ¿Y qué pasó? Pues que se tuvo que rebajar ese nivel de, no el nivel de presión, porque la exigencia sigue, sencillamente el entorno de presión para poder adaptarnos un poquito más a cada uno. Entonces cambiamos mucho la dinámica entre cómo se hablan entre sí y cómo hablamos de lo que estamos tratando de conseguir. Y paramos de hablar de resultados y empezamos a hablar de procesos, de poder controlar lo que podemos controlar. Nosotros no vamos a poder controlar si ascendemos o no, eso lo digo a la cámara, no se puede controlar. Pero sí que podemos controlar si maximizamos la probabilidad de ascenso. Y esto se hace pues controlando todo en el campo, pero también controlando todo aquí en el coco, ¿no? Y esto es un poco lo que ha sucedido con el cambio de pasar de objetivo a reto, ¿no? El reto te antepone ante una cosa que es difícil y una persona que le gusta mucho y que genera y sale muy bien en presión, necesita ese reto para decir, oye, yo lo voy a conseguir. Objetivo te marca necesidad, te marca unas expectativas que es completamente distinto, es un contexto psicológico muy distinto. Entonces, ese cambio yo creo que ha sido muy útil y también a nivel individual se han ido trabajando pues ciertos jugadores que sí han estado bloqueados, eso lo habréis visto, y algunos de ellos han sido bastante públicos hablando de, pues, de ese cambio, ¿no?
Sem molt bàsic una altra vegada. Faríem una relació ràpida entre la diferència que hi ha amb els que juguen, dels que no juguen, els que són més actius, els que ho han estat i ara no ho estan, els que potser ara se'ls necessita però que venen de no ser importants o no sentir-se importants. Hi ha una relació molt evident? O diries, no, us sorprendríeu? Aquell jugador que penses que és un echao pa'lante, que diuen, i en canvi després l'has d'anar treballant molt, i aquell altre que penses, sembla que no hi sigui, però tu, a la que l'apretes una miqueta, et respon fàcil. Hi ha una relació directa o no és tan evident, no és tan bàsic el procés?
Mira, yo creo que en muchos equipos probablemente sí, ¿vale? Porque sí que hay tendencias a las cosas que yo hablo con los que están, con los que no salen de inicio, vamos a decir, con los que no salen de inicio, hablo de cosas distintas que en un equipo normal que con los que sí lo están, o los que están lesionados o los que no. En este, Yo creo que verdaderamente ahí tengo que decir que los chicos son espectaculares. Muchos de ellos entienden perfectamente que el rol, cuando no sales de inicio, es tan importante salir en los últimos 20 minutos como salir al principio. Y muchos de ellos, los que han tenido momentos más importantes donde luego no lo han tenido, a lo mejor luego lo han vuelto a tener, han mantenido una fortaleza mental espectacular. Entonces, en este equipo digo que no hay historias claras de distinto prototipo, pero yo creo que, bueno, sé, porque ha pasado en otras temporadas, que normalmente sí que tienes eso. Este equipo lo que tiene es que es un equipo que no es nada egoísta. Son unos chicos que verdaderamente miran por el equipo. No lo digo por decir, lo digo porque verdaderamente me ha sorprendido, y además también lo vemos en los rasgos de personalidad del equipo, y esto yo creo que ayuda muchísimo a que no sea tan evidente lo que se está viendo. Y tengo que decir que a mí ha habido chicos que me han sorprendido, bueno, de una manera espectacular, no solo a lo rápidamente que aprenden, sino muchos de ellos que venían con unas herramientas espectaculares que yo pensaba, uy, ahora que no va a salir, a ver cómo se lo toma, y ver que absolutamente no, o sea, como no como si nada, porque obviamente los chicos se quieren ganar su puesto, pero yo creo que también ahí ayuda mucho la manera en la que se comunica el míster con ellos también. O sea, yo creo que nosotros hablamos de alternativas, no hablamos de titular o no titular, porque son todos 24 alternativas para cada partido, ¿no? Y cada partido requiere distinta estrategia de partido y distintos perfiles. Entonces, cuando los hechos respaldan lo que decimos, los chicos empiezan a entender que dicen, vale, oye, pues que no esté de inicio hoy no quiere decir que no lo vaya a estar mañana.
Escoltant-te, ens ve, o com a mínim a mi em ve molt a la ment, molta part del discurs de David Movilla quan l'escoltem en rodes de premsa, tant sigui prèvia partit, postpartit o alguna de les converses que hem mantingut amb el míster, si ho pots dir. És un discurs que ja portava el míster de casa i que encaixa perfectament amb aquesta manera de treballar, o és un discurs que ha anat adquirint a base de treballar conjuntament amb tu i amb la resta dels que formeu part de tot aquest staff tècnic, per dir-ho així?
És una molt bona pregunta. Jo crec que David i jo compartim aquesta passió per treballar la mentalitat. Entonces, ell és una persona que viene con muchísimas herramientas. Entonces, no pretendo decir que haya sido yo en ningún caso que haya determinado que él haya utilizado las cosas así, pero sí que puedo decir que hemos trabajado conjuntamente mensajes. Y él sí que le gusta, además, de hecho, una palabra que estoy utilizando y quizás no pueda decir qué jugador, pero sí que es la palabra alternativas, la introdujimos aquí gracias a un jugador que ha entrado en nuestro vestuario, gracias a las sesiones que yo he tenido, que he escuchado cómo describen algo y digo, uy, esta es buena. Se lo comento a David y David dice, esta me gusta, vamos a usarla. O sea, es una persona que viene con sus ideas y sus maneras de pensar, pero que también le encanta aprender y está muy abierto a recibir pues información de donde sea, y si le va gustando lo va cogiendo para su proceso, con lo cual diría que una mezcla de las dos quizás.
Per anar tancant, preguntes del milió que són incontestables, perquè clar, ja m'has deixat clar que això d'una cosa és tenir les eines per anar marcant el camí i a intentar arribar a l'objectiu, i una altra cosa és que no aquest objectiu, sinó aquest repte, en forma d'ascens, acabi arribant. T'atreviries a dir, bé, atrevir és fàcil, creus que aquest equip està suficientment treballat ja en tots aquests aspectes que ens has presentat, que has posat damunt la taula, per quan arribi l'hora de la veritat? És a dir, hem de ser optimistes, no en aconseguir l'ascens, sinó en què l'equip serà capaç d'afrontar aquells moments on tot va de detalls i els detalls són determinants perquè no hi ha marge d'error, per dir-ho així.
Bueno, a nivel futbolístico no me atrevo a opinar, pero a nivel mental yo lo que sí que puedo decir es que no he visto nunca un grupo de personas que trabajen tanto y de manera tan deliberada la mente para tratar de rendir en su mejor versión. O sea, yo tengo plena confianza en este equipo. Estoy, como digo, increíblemente impresionada con el progreso que han hecho muchísimos de ellos a nivel individual, pero también a nivel grupal. Y creo que con la conciencia que tienen ahora mismo y las herramientas que ellos tienen, son 100% capaces de darnos muchas alegrías. Ahora, me encantaría tener una bola de cristal y decirte, sí, por supuesto, esto se consigue, pero en términos de confianza en ellos y ellos confianza que tienen en sí mismos también. Y sí que me gustaría agregar una cosa para comentarle a la afición en el fondo es, yo sé que en varias ocasiones y varias temporadas, a veces cuando las cosas van mal, ¿no?, la afición se pone un poquito nerviosa, que es normal, todos, además yo creo que también me incluyo ahí, ¿no? Yo no era arlequín nada de cuna porque ni conocía a Sabadell, imagínate tú, antes de conocer a Pau, pero de estar tanto aquí me he vuelto una, pasional además, y lo que sí que me gustaría decir es que en este vestuario no hay ni un solo mercenario. En este vestuario hay chicos que se están dejando la piel día a día, y lo digo con esto, o sea, estos chicos no solamente están trabajando el césped y el verde, sino que están trabajando el coco día a día, con unas ganas y además una apertura que también creo que es comendable. Me encantaría públicamente, ¿no?, decir, oye, Miguelete, increíble que haya dicho públicamente que esto ha sucedido, porque creo que también son un ejemplo a seguir para futuras generaciones, que sepan que trabajar la mente es tan importante como trabajar cualquier parte de tu cuerpo.
Belén del Amo, no m'atreveixo a repetir exactament paraula per paraula la teva part, la teva funció, i no sé si amb l'etiqueta de psicòloga, allò que diuen els jugadors, jo m'agafo aquesta, que és molt més fàcil, però és molt més que tot això. Gràcies, bona feina, esperem que per molts partits siguis, entre cometes o no, protagonista de les paraules dels jugadors, que això serà bona notícia. Serà que les coses han anat bé i que, a part de que agraeixen aquesta part de treball, és que les coses estan funcionant. Per tant, per molt temps. Moltes gràcies, fins a la propera.
A ti i a tots vosaltres.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Entrevista en profunditat amb la Belén del Amo, que podreu trobar de seguida també a radiosabadell.fm. Més futbol al marge d'aquest Sabadell Penya Deportiva de diumenge a les 12. El Sabadell Nord es posa al dia avui mateix, aquest vespre, a la segona catalana. El conjunt de Can Oriach disputa a partir de les 9 els 45 minuts que resten contra l'Atlètic Gironella, del partit que es va ajornar fa 3 setmanes per la pluja. Amb 0-0 al marcador serà com un partit nou, però només de mitja part. Els de Cristian Barea tanquen la taula amb 16 punts només, a 10 de la permanència, i esgoten les mínimes, les poques opcions que tenen de salvar-se, com ha comentat el tècnic dels de la zona nord.
Quedan los puntos que quedan, las posibilidades son pocas, pero no son imposibles, y lo único que podemos hacer es salir a Gironella los 45 minutos que tienen que venir a casa, intentar ganar el partido, e intentar ganar a Vilanova, y así sucesivamente, y que Dios reparta suerte, no hay otra.
El Sabadell Nord Gironella s'acaba avui a partir de les 9 de la nit i sense massa temps per descansar. Diumenge a les 12 serà el partit dels arlequinats de nou a Can Oriach contra el Vilanova del Camí. Depenent de com vagi la jornada, existeix fins i tot la possibilitat matemàtica que el descens sigui una realitat aquest mateix diumenge. I en futbol juvenil també arriba l'hora de la veritat pels equips sabadellencs. A la divisió d'honor juvenil, la permanència del mercantil pot ser ja matemàtica aquesta setmana. Falten 9 punts per disputar-se, en duen 6 d'avantatge els dos cartutors respecte al descens i visiten el camp del CUE, el Santo Domingo Juventud Aragonès. Per tant, guanyant, com a mínim mantindran aquests 6 punts de renda, faltant-ne 6 ja pel final, i podrien marxar de vacances de Setmana Santa amb la permanència a la butxaca. Un escenari ideal, tot i que tothom l'ha definit d'una altra manera.
Aconseguir-ho faltant dues setmanes seria pràcticament orgàsmic, no? Però, bueno, ja et dic, ara a disfrutar, concentrats en fer una bona setmana i a confiar en ells la pròxima setmana, i de segur que ho traurem.
Sobre el rival, tot i ser últim, clarament despenjat i descendit fa setmanes, el tècnic dels graciencs ha destacat el seu bon joc associatiu. No espera un partit fàcil a terres aragoneses, però està segur que els seus jugadors l'afrontaran sense mirar la classificació.
No tenim que fer matemàtiques, tenim que intentar fer un bon partit, sumar punts, i després d'aquesta jornada sí que és cert que, havent jugat els enfrontaments directes, doncs podríem veure millor quina era la situació. Aleshores, bueno, partit trampes ho són tots. Sí que és veritat que l'equip sempre ho ha demostrat, no?, durant tot l'any, que són un grup que mentalment són molt forts. Hem viscut moments de la temporada molt difícils, som l'únic equip que fins a la jornada 10 no havia guanyat ningú partit. Aleshores, sabem tot el que costa i segur que per un tema de relaxació o no voler-ho, no serà.
Dissabte a les 5, el Joaquín González a Torre Ramona, a Saragossa, començarà aquest duel entre el Santo Domingo Juventud i el Mercantil. Mitja hora abans serà el torn del Sabadell Juvenil, també dissabte, que la Lliga Nacional visita el Cornellà B, un club, Albert, que podria patir el que li va passar al centre d'esports l'any passat, és a dir, un descens del Divisió d'Honor que arrossegués el seu Juvenil B. Tot i això, Juanjo Roldán, el tècnic arlequinat, no creu que afecti massa el rendiment dels del Baix Llobregat, independentment del que passi amb el seu primer juvenil. Els arlequinats venen de guanyar 1-0 al Granollers i a saltar les places d'ascens. Tenen 2 punts de marge sobre el primer, que no pujaria, però el discurs de l'entrenador del centre d'esports no ha variat.
Creo que estar ahora dentro o no dentro de los puestos de ascenso es circunstancial, y cuando estábamos fuera lo pensaba y lo decía, y ahora que estamos dentro no, el discurso no cambia, pero es que realmente lo pienso así, ¿no? Es decir, que el objetivo es estar al final del último partido dentro. Mientras tanto, lo que pase o no pase, hombre, todo lo que vamos a ganar y todo lo que vamos a estar dentro, pues obviamente que ayuda, ¿no? Pero vuelvo a decir que es circunstancial, no nos preocupa en exceso eso.
Sobre el rival, Roldán ha definit aquest Cornellà B com un equip molt complet. A la primera volta Olímpia, victòria per la mínima del Sabadell juvenil, aleshores encara entrenat per Albert Milà. En el tram final de Lliga Nacional Juvenil, els arlequinats s'enfrontaran als tres primers classificats. Per això obrir escletxa ara pot ser clau, tot i que diu Roldán que li dona la mateixa importància a aquest partit que els darrers. Dissabte, a 4:45, començarà el municipal aquest Cornellà B Sabadell. A diferència de la màxima categoria, en nacional queden encara 5 jornades per disputar-se.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I ara fa uns minutets s'ha presentat a l'Ajuntament de Sabadell una nova edició de la Sweet Cup, un torneig que tornarà a disputar-se aquí a la ciutat. Hi ha estat present el Sergi Parc, que acaba d'aterrar gairebé d'allà. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
I no sé què és el que em destaques dels detalls coneguts avui durant aquesta presentació.
Doncs mira, el format es manté de l'última edició com a mínim, però que hi ha creixement en pràcticament tots els aspectes en un munt de xifres. D'entrada, amb jugadores. L'any passat, Adri, eren més de 1.800, però és que aquest any se superen les 2.000 jugadores. Recordem que estem parlant d'un torneig de futbol femení formatiu, de categories des de benjamins fins a juvenils, però també es creixen categories en el sentit, Adri, que en infantils hi haurà tant de futbol 7 com de futbol 11. I en total hi haurà 140 equips d'un bon grapat de clubs. La majoria són de Catalunya, però n'hi ha 24 de la resta de l'Estat i, com apunta un dels organitzadors, el sabadellenc Marcel Abarder, també n'hi ha 4 de l'estranger.
Hem fet un esforç molt gran a nivell comercial amb equips de fora. És complicat. Hi ha molta diferència entre el que és el món femení i el món masculí a nivell de futbol base. Crec que tornejos com aquest ajuden a poc a anar desenvolupant i aproximant, no, a tots els jugadors d'arreu que hi ha tornejos exclusius per elles. I aquest any, doncs, insisteixo, donem aquest passet endavant per aquesta nova edició. Tenim bastants equips més de fora, no? Tenim equips de Xina per primera vegada a la història del torneig, tenim equips de Portugal, es torna a repartir l'equip que va venir als Estats Units, i també tenim equips de Finlàndia per primera vegada al torneig.
I a part de tots aquests equips de fora, Adri, el que crida també molt l'atenció és que dels 16 clubs que hi ha a la Liga F, a la màxima categoria del futbol femení, 10 d'aquests noms hi seran presents en aquesta Sweet Cup.
Per tant, equips de nivell i d'arreu, per tant, es mourà també molta gent amb totes aquestes quantitats repassades.
Sí, i en aquest sentit, la representació política en aquesta presentació ha volgut exterioritzar-ho també, tota aquesta promoció que es fa de l'esport femení a la ciutat. D'entrada, escoltem a la regidora d'esports, la Montse González.
Per Sabadell, ja ho sabeu, acollir un torneig d'aquestes característiques, doncs, és un orgull i demostra el nostre compromís ferm amb el desenvolupament de l'esport i sobretot amb l'esport femení. Fem una aposta ferma per l'esport femení, sigui la disciplina que sigui, per tant, encantats d'acollir aquesta competició, que com sempre l'organitzeu molt bé, és molt xula, a més, gaudim molt i per tant, com deia, per nosaltres és un orgull.
I a més, Adri, tu imagina't, amb la quantitat de jugadores, staff, tècnic, acompanyants, familiars, etc., la de quantitat de gent que vindran a aquestes dates festives aquí a la ciutat. Aquest és l'impacte econòmic que tindrà a Sabadell aquesta Sweet Cup, segons la regidora de Turisme, Càtia Bota.
Més de 1.500 persones allotjaran als hotels i més de 4.500 persones vindran diàriament a gaudir d'aquest torneig i generant, ja m'ha fet spoiler, aquest impacte econòmic d'1.5 milions d'euro per la ciutat, beneficiant sectors com l'hostaleria, la restauració i el comerç. Però més enllà dels hotels i la restauració, els responsables també han organitzat una col·laboració amb empreses locals per dur a terme activitats d'oci, que també generen economia.
Molta gent, per tant, a Setmana Santa aquí a Sabadell per la Sweet Cup, aquest impacte econòmic que repassava Càtia Bota, però també un cert impacte mediàtic, podríem dir.
Sí, i a més, més enllà de tots aquests noms que diem de clubs de renom, etc. Recorda, Adri, que l'any passat es va fer una presentació en moda All-Star a la nova Creu Alta per donar el tret de sortida del torneig? Doncs bé, aquest any també l'estadi Creuoltenc acollirà una presentació amb focs d'artifici, espectacles, etc. I a més, per qui no pugui anar a l'estadi, ha revelat Sergi Saró, un altre dels organitzadors del torneig, que es podrà seguir en streaming per YouTube.
I l'acte inaugural oficial de la suite tindrà lloc a l'estadi de la nova Creu Alta, on també torno a agrair al Centre d'Esports totes les facilitats que ens han ajudat i que ens han pogut donar a dia del torneig d'aquesta edició 2025. I esmentar també que, a diferència de l'any passat, en el nostre canal de YouTube, Suite Sport, podrà la gent que no pugui acudir a l'esdeveniment perquè està fora d'altres comunitats o països, la podrà seguir en directe per YouTube.
Això pel que fa a la presentació del torneig a Tir, les finals de moment no es disputaran a la nova Creu Alta, sinó que seran a Sant Oleguer, que serà una de les seus del torneig, juntament amb el municipal de Can Rull, Can Uriac, Olímpia, Arraona Marinals i també el municipal de Sant Quirze, però com diem, les finals seran a Sant Oleguer i per cert es podran seguir en directe a través de la xarxa Tot Plegat del dijous 17 d'abril, que comença el torneig i també la presentació aquesta que dèiem a la nova Creu Alta, les finals el diumenge 20 al matí i tot plegat, com diem, en una Setmana Santa, Adri, carregada de futbol femení. Per cert, et porto un bonus track, Adri, no em matis per si t'allargo una mica més el temps d'això, però és que crec que val la pena, perquè en aquesta presentació ha vingut representació de la Federació Catalana de Futbol, concretament el Jaume Plaza, i atenció amb l'anunci que ha fet relacionat amb aquí a la ciutat.
Al final tenim pendent que tenim els dos equips ja estan posats, que és el Barça, Levante i Badalona, que he vist que a més són un de la Lliga F, que us venen tots dos, l'equip que us vingui, no sé qui us ve de l'equip, doncs em sabia aquesta final i estem amb números que potser es pot portar o es portaria aquí a Sabadell.
Està parlant Adri Plaza de la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol, que s'està estudiant i tot faria indicar, tot i que no està confirmat, que es podria disputar aquí a l'estadi de la nova Creu Alta.
Doncs una bona notícia i una Sweet Cup que escalfa motors de cara a la Setmana Santa. Gràcies per fins ara.
Adéu, Adri.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. És igual que el teu client sigui de piscina petita només per refrescar-se o que en prefereixi una de gran per nedar. Per tots ells, a Obramat trobaràs tot el que cal per qualsevol projecte de piscina i el seu manteniment. Gresite, porcellànic, bombes, cloradors, salins, productes químics i totes les solucions amb la qualitat professional que necessites. On compren els professionals? Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tram final de programa Futbol Sala. La segona B masculina, el Natació Sabadell, afronta el tram final també de temporada amb la promoció d'ascens gairebé assegurada. Pau Roche, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
El club podria certificar matemàticament la classificació pels play-offs d'ascens aquest mateix dissabte.
Els nedadors són segons amb 8 punts de marge respecte al cinquè classificat a falta de 9 per disputar-se. Per tant, en cas de puntuar contra les Corts o que els perseguidors Yefaki o el Pilar València no guanyin, el conjunt sabadellenc ja podria celebrar que acabaran la temporada en zona de promoció. Tot i això, els de Jordi Marín no volen caure en la relaxació i Dylan Moreno, autor d'un hat-trick la jornada passada, assegura que l'objectiu és assegurar la segona plaça.
Ahora mismo el objetivo principal es la segunda plaza. La tercera plaza, pues no la queremos, la verdad, ¿para qué te voy a mentir? ¿Tenemos una previsión de que puede ser Industria? Sí, nos han ganado los dos partidos, también. Pero bueno, en una eliminatoria puede pasar cualquier cosa y te aseguro que vamos a dejarnos el 101%.
Com dèiem, el Natació Sabadell rebrà les Corts, un rival que s'està jugant la permanència. De fet, són l'equip que marca el llindar entre la salvació i el descens, tot i que amb 4 punts de coixí. Moreno espera un partit difícil.
Lo que preveemos es un partido pues incluso igual de difícil o más que el que hemos tenido esta semana. Es otro equipo que está luchando ahí por no descender, que bueno, que como también sabemos, muy mal lo tienen que hacer ahora mismo para descender. Tienen un colchoncillo, pero igualmente no podemos dejarnos nada. Queremos la segunda plaza y tenemos que ganar a todos. O sea, tenemos que ganar este la semana que viene y la otra.
El partit dissabte a 2-5 al Pavelló Nord i l'altre equip de la ciutat, la Pia, ja amb el descens consumat la setmana passada, es veurà les cares amb un equip que està lluitant precisament pel playoff.
Efectivament, els escolapis s'enfrontaran al Cerdanyola, el vuitè classificat. L'escola Pia, ja sense res en joc perquè saben que l'any vinent jugaran a tercera divisió, arriben amb el dubte de la continuïtat de Pedro Donoso a la banqueta escolapia. Escoltem la seva resposta.
No hay nada confirmado, ¿no? Ahora mismo estamos en el 2024-2025 y hasta que no termine, pues
ni voy a tomar una decisión ni sé lo que el club va a hacer conmigo, ¿no? Entonces, yo en ese bienestar estoy no tranquilo, más que tranquilo.
El partit dissabte a les 6 a la pista del Cerdanyola.
Gràcies, Roche.
Adéu.
I el futbol de la Sabadell afronta la nova jornada de la Lliga.
Ara sí, dèiem, aquest dissabte, quan faltin 15 minuts per les 7 de la tarda, el futbol sala Sabadell femení rebrà l'Almacelles a Calbalsac. Les arlequinades encadenen una volta sencera guanyant i ja sumen 5 punts de marge respecte al segon, al Mataró. La prèvia del partit l'escoltàvem ara ja amb la nostra estudiant en pràctiques, la Meritxell d'Embrinc.
El futbol sala Sabadell afronta una nova jornada de Lliga com a líder destacat de la Divisió d'Honor. L'equip, entrenat per Xavi Muñoz, suma 56 punts i ha completat una segona volta impecable, en plena de victòries. A més, és l'únic conjunt que encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. El rival de demà passat, l'Almacelles, és 11 amb 21 punts. A la primera volta, a més, les lleidatanes van caure clarament contra les sabadellenques per 2-9. Tot i això, des del canvi d'entrenador, l'equip ha millorat, segons explica Muñoz.
El Almacelles té jugadores inexpertes, vale? Tot som gent molt jove, juvenils, o gent que surt de juvenil, però que tenen l'energia i l'ambició que no té, que potser no té Sant Cugat. Val? I hi ha un punt a favor d'Almacelles, que és que porten una ratxa, que sí que és cert que la primera volta, o els primers partits de la primera volta, perdien molt i, a més, encaixaven moltíssim a partir del canvi d'entrenador, perquè vam fer un canvi d'entrenador just al partit on vam començar, vam anar nosaltres a jugar allà, han agafat una dinàmica d'equip de mitja taula alta.
El cos tècnic del futbol sala Sabadell femení no vol confiances, per tant. El duel serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda a Calbalsac.
Un minut i les dues, l'hora del Notícies Migdia, avui amb el Pere Gallifa al capdavant del programa i amb el Marc Ortín, que ha estat a les vies de so. Recordeu, demà a la 1, més Hotel Suís, amb la prèvia del Sabadell Penya Deportiva, en directe David Movilla en roda de premsa, l'entrenador dels eivissencs Raül Garrido, o totes les estadístiques, entre d'altres històries. Que vagi bé aquest dijous, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.